Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Avui, a l'espai de l'entrevista, el dedicarem al Club Gimnàstic Artístic a l'Hospitalet, una entitat de referència de la ciutat i també de les més importants d'Espanya del seu esport. Parlarem amb algunes de les seves integrants, però tot això serà al final del programa. Ara el que toca és repassar els titulars d'avui. L'OSPI continua sense guanyar aquest 2026 i suma només 2 punts dels últims 12 possibles. Contra el Mollerussa, rival de la part baixa, empat sense gols a l'estadi municipal. El Sandà CB l'Hospitalet suma un triomf clau contra el CB Tarragona, rival directe per 82-78 i continua com a colíder de la tercera FED. El Tecla Sala, per la seva banda, cau a Es Castell, però es manté fora de les posicions de descens. El Club Tenis Sala l'Hospitalet tanca la primera volta amb una victòria clau contra el Burgos. El conjunt d'Òscar Gallego augmenta la distància respecte a la zona de perill. I anem a parlar del Centre d'Esport l'Hospitalet i ho fem com sempre explicant com va anar la jornada, els resultats i la classificació d'aquest grup cinquè de la Tercera Federació. Els següents resultats, empat a 0 entre el Vic i el Sant Cristóbal, Fundació Esportiva Grama 0, Vilanova i la Geltrú 0, 2-1 va guanyar el Can Vidalet a la Muntanyesa, 2-2 entre el Cerdanyola i el Badalona, l'OSPI, que també va empatar 0 contra el Mollerussa, el Manresa va guanyar 1-0 contra el Vilassar, empat a 1 entre Tona i Lleida Esportiu, 3-0 va guanyar el Peralada al Cornellà i l'Europa, que va superar 3-1 a l'Escala. La classificació liderada pel Cornellà, 36 punts, els mateixos que el Badalona. 33 punts pel Manresa, l'únic equip de la part alta que va aconseguir sumar els 3 punts. Quart és l'OSPI, 31, amb 30 trobem el Vilanova i l'Escala, 28 al Peralada, 25 Sant Cristóbal i Tona. 8 de 6 lloc per la Fundació Esportiva Grama, 24 punts, amb 22 Vilassar, Can Vidalet i Muntanyesa, 19 l'Europa B, amb 17 el Mollerussa, 16 punts per Cerdanyola i Lleida Esportiu, 15 per el Vic. I ja veiem el resultat en aquesta jornada del Centre d'Esport l'Hospitalet, un 0-0 davant del Mollerussa, un partit que, home, tothom esperava que l'OSPI sumés els 3 punts. L'OSPI jugava a casa, jugava contra un rival de la part baixa, a priori era un partit on no era una mala opció per sumar 3 punts i sobretot per recuperar certes sensacions que no s'estaven aconseguint en aquest 2026, però el cert és que no va ser així. I, de fet, encara sort, sobretot al principi, en els quals l'OSPI no va estar del tot bé, va tenir aquesta ocasió molt clara al Mollerussa, li va costar entrar en joc a l'OSPI, no va tenir el control de la pilota, una cosa habitual, d'altra banda, per part del conjunt de Cristian Gómez, però li va costar molt tenir aquest control. És veritat que es va lesionar aquest home, Uri González, i això, evidentment, doncs, va passar i molt al conjunt de Cristian Gómez, però també és veritat que en els primers minuts sí que hi era Uri i no va ser capaç tampoc de controlar el joc l'equip de Cristian Gómez. Aquí veiem la jugada polèmica, és fora de joc, jo crec que és fora de joc en el moment de la passada de Flavio, Ignasi Quer està una miqueta avançat, o això sembla com a mínim a partir d'aquestes imatges, però en qualsevol cas el gol no va pujar al marcador, per tant ja no es pot lamentar l'OSPI. Que sí també pot lamentar, evidentment, és el Mollerussa, amb aquestes ocasions que va fallar. La primera jugada del partit pràcticament va ser l'anterior 1 contra 1, aquesta, en aquest cas, aturada per Adrià Aliaga. I l'OSPI, que com dèiem, és veritat que els primers 20-25 minuts no va estar gens bé, sí que és cert que a poc van a tenir una miqueta més de control de la pilota, sense ser un gran partit de l'OSPI, però sí que va a poc entrar una mica o sentir-se com a mínim més còmode sobre el terreny de joc. Aquesta ocasió de Flavio, que se'n va per molt poc, actiu, com sempre, l'extrem del Centre d'Esport l'Hospitalet, però sense sort Flavio Ribeiro en aquest partit. La segona part, l'OSPI, sobretot segurament els primers 15 minuts, van ser probablement els millors moments de l'OSPI, o com a mínim quan més ho va intentar. És veritat que molts llançaments des de fora, sense tenir un perill molt i molt i molt evident sobre la porteria de Josep Campanera, del porter del Mollerussa, però en qualsevol cas sí que és cert que l'OSPI va estar una mica millor en aquest inici, sobretot de la segona part. Va tenir alguna ocasió, alguna aproximació, aquesta també de Carlos Martínez que se'n va per sobre del travesser de la porteria del Mollerussa, i l'OSPI que ho va intentar, però no aconseguia. Sí que és cert que l'empat, el 0-0, que en un primer moment doncs no eren ni molt menys el resultat que volia el conjunt de Cristian Gómez, sí que és cert que veient els resultats, al final doncs, no va ser traumàtic en el sentit que l'OSPI no perd distància respecte als primers jocs, però també és veritat que són massa vegades ja que l'OSPI doncs, està perdonant i segurament amb una miqueta més de regularitat l'OSPI estaria molt més a dalt. Aquesta és l'última ocasió ja d'Igna Siquer, ben aturada pel porter Mollerussa, i aquí va acabar el partit, amb aquest 0-0, l'OSPI ho va intentar, no va ser el millor partit del conjunt de Cristian Gómez, però sí que és veritat que aquest 0-0 fa que l'OSPI sumi aquest puntet, insuficient segurament, però de moment és el que ara mateix té el conjunt de Cristian Gómez, que a la sala de premsa doncs, va explicar la seva visió del partit, com ho va veure, al igual que el capità de l'OSPI, Adrià Aliaga.
No nos acaba de salir nada, estamos un poco bloqueados, nos cuesta, a mí también me cuesta ayudarles en este momento y bueno, es lo que hablamos siempre, que cuando estás en ese punto pues todo te sale mal, tenemos pérdidas que nos han generado tres contras que se han plantado delante del portero, cuando hemos llegado arriba pues nos ha costado también como las últimas semanas y es un cúmulo de cosas que hace que estemos inseguros, es una situación que no es, vamos, que no es dramática, pero sí que llevamos cuatro partidos sin ganar y la obligación es ganar cada partido y cuando no lo consigues pues es difícil.
Aquí la exigencia es máxima y siempre volem guanyar y cuando no guanyem pues es otra vez malament. Sí que es cert que crec que al principi ens ha gustat el que us tu va entrar, però crec que la segona meitat de la primera part i la segona part hem estat bé. Al final el futbol va de gols i quan no fas gols pues és molt complicat guanyar.
I les paraules de Cristian Gómez, que segurament defineixen a la perfecció, no? No és una situació dramàtica, i és veritat que si es mira la classificació, l'OSPI encara està a 5 punts del líder, per tant no és ni molt menys una situació que no es pugui donar la volta, però sí que és veritat que són 4 partits sense guanyar, i això pesa en un club amb l'exigència del centre d'esports L'Hospitalet. I això també va ser el que va provocar que quan va acabar el partit es van sentir xiulets a l'estadi municipal, doncs pel... La situació de l'equip, que insistim, no és dramàtica des del punt de vista de matemàtic, però sí que és veritat que doncs, no acaba de convèncer aquest centre esport hospitalet de Cristian Gómez. Li vam preguntar, evidentment, al tècnic de l'OSPI a la roda de premsa i això és el que ens va dir, això és el missatge que vol donar Gómez a l'afició de l'OSPI.
Pase lo que pase, que estén con el equipo, que estén con el equipo. Es que... Entiendo, los entiendo perfectamente porque de los últimos 9 años llevamos 8 en tercera y a la mínima que hay un poco de dudas de mala dinámica, pues la exigencia del club te lleva a que pues estés descontento y lo pagues con razón, porque al final hemos estado muy cerca de segunda y ahora te ves en tercera, que no es tercera sino que es la quinta categoría, entonces yo lo entiendo, pero bueno, que intenten apoyar al máximo a los jugadores, a mí que me critiquen no me importa, porque al final yo estoy para eso, pero a los jugadores que estén de su lado, porque si no va a ser muy difícil, porque bueno, ellos también notan esa presión y hay que estar junto a ellos, porque si no va a ser muy complicado.
Doncs Cristian Gómez, que demanava que l'afició estigui amb l'equip, insistim, és veritat que després de 4 partits sense guanyar, a vegades és complicat, però és el missatge que va voler donar el tècnic de l'OSPI a l'afició del centre d'esport L'Hospitalet. A veure si aconsegueix l'OSPI donar la volta a aquesta situació i aconseguir doncs, una mica més de regularitat, perquè segur que si aconseguís aquesta regularitat, tampoc la resta d'equips estan molt millor. I per tant, una mica més de regularitat significaria segurament un OSPI en un lloc més idoni per la qualitat de la seva plantilla. Anem a veure com tenim la classificació del meu jugador. El vot d'OSPI Ràdio és per Adrià Aliaga, el vot de televisió de l'Hospitalet és per Vitali Pentelei i la classificació del meu jugador del centre d'esport L'Hospitalet és la següent. Tenim ara mateix a Aliaga amb 7 punts com a líder d'aquesta classificació. Després ja trobem altres jugadors com Pele, com Flavio, evidentment doncs, tots intentant atrapar a una Aliaga que sí que és veritat que segurament és l'home més en forma de l'OSPI a les darreres setmanes. I acabem la informació del centre d'esport L'Hospitalet explicant que el proper rival és el Vilassar en un partit que jugarà dissabte a 17:45. Per tant, és un horari poc estrany, una mica estrany per l'OSPI, acostumat més a jugar diumenges matí o tarda. Doncs dissabte tarda, dissabte a les 17:15, haurà de disputar el partit l'OSPI contra el Vilassar de Mar. Un equip que ja l'OSPI va aconseguir guanyar a l'anada, per tant, evidentment, l'OSPI ha de sumar, sí o sí, o ha d'intentar sumar els 3 punts, però un Vilassar que està fent una temporada, de moment, prou digna, 22 punts, per tant, mitja taula pel conjunt del Vilassar de Mar, que segurament al seu estadi serà molt més competitiu. Un Vilassar ve de perdre 1-0 a camp del Manresa, són el partit que estem veient ara mateix en imatges, i per tant un partit que l'OSP ha d'intentar sí o sí guanyar aquest dissabte a 5:15 de la tarda al municipal Xavi Ramon. I deixem l'OSPI, parlem de futbol territorial, perquè teníem derbi aquesta setmana entre el Gornal i l'Hospitalense, amb victòria dels visitants, 0-1. Va guanyar el conjunt de l'Hospitalense, el conjunt entrenat per Àlex Bahamonde, amb aquest marcador que fa que el conjunt de l'Hospitalense estigui mateix tercer classificat amb 31 punts. Un partit, evidentment, també marcat per la pluja. Es va començar a les 6 de la tarda, el toc va començar, es va haver de suspendre per la pedregada que va caure sobre la ciutat de l'Hospitalet, i quan es va reanudar, doncs clar, evidentment la primera part va ser una mica nula, en el sentit de que al final entre sortir, tornar a entrar, tornar a sortir, els jugadors estaven una mica en aquest sentit freds, i ni Hospitalense ni Gornal van estar del tot bé. Segona part ja va ser una mica més diferent, i segona part el Gornal doncs va tenir alguns moments en els quals va intentar aconseguir el gol, que li vindria molt bé, sens dubte, al conjunt d'Emilio Lozano. Va tenir aquest penal i sobretot el refús, que no va ser capaç de notar el conjunt local, que evidentment hauria canviat de totes el partit, però qui sí va aconseguir marcar va ser Joel Martínez, el capità de l'Hospitalense, que amb aquest 0-1 aconseguia que el seu equip sumés 3 punts. Insistim, molt importants, l'Hospitalense és tercer amb 31 punts. La diferència amb el Gornal és que és evident, perquè el Gornal és 14, està en zona de descens, un conjunt que ha canviat d'entrenador fa poc, amb Emilio Lozano, i en qualsevol cas, doncs, un partit que va ser pel favorit Hospitalense, insistim, tercer classificat, amb 31 punts en aquesta tercera catalana grup 11.
Hemos peleado para el empate y bueno, hemos tenido la ocasión del penalti, al final la suerte también influye aquí en este tema, en este tipo de partidos y de verdad lo que estoy muy contento es que hemos competido muy bien. Somos un equipo que estamos ahí en la parte baja y es difícil competir con un equipo como Hospitalense, que tiene un muy buen equipo, un buen entrenador y lógicamente estoy contento.
El rival ha aflojado un poco en el aspecto físico, que no ha estado tanto a la altura como nosotros físicamente, y sí que eso lo hemos notado, pero no por merecerlo nosotros más. Siento que no hemos estado bien en ningún momento y yo creo que el rival hoy se merecía al menos puntuar. Al final esto es lo que nos pasa muchas veces, que no siempre gana el mejor. Hoy no hemos sido nosotros, pero al final el insistir, pues mira, la estrategia nos ha dado los 3 puntos.
Comencem parlant del món del bàsquet. Saludem, com sempre, el nostre estimat company Enric Bonet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Andrés. Bona tarda a tothom.
Què tal? Rodalies, per venir?
Tot rodat.
T'ho has passat bé?
Tot rodat.
T'ho has passat bé?
Fantàstic. Una aventura.
I et falta tornar.
Buah, això ja és més difícil.
Bé, confiem en el servei sempre gratificant.
Tinc una casa jo aquí a Hospitalet, ja ho sabeu.
La meva, segur. En qualsevol cas, anem a parlar de bàsquet, que és el que més en sabem, més que de trens, tu i jo. I comencem, com sempre, parlant del Sevel Hospitalet, que va ser el que va jugar a casa, amb un partit molt important contra el Tarragona. Anem a repassar els resultats d'aquest grup CA de la tercera FEB. Que són els següents. El Boet Mataró, que va caure a casa contra el Sarreal, 77-87. El Baix va superar el Ciutat Inca, 78-68. Moya Erusa, que va ser capaç de tornar a la victòria, 96-77 davant del Calvià. L'Hospi, que va superar el Tarragona, 82-78. Barbastro, victòria per la mínima contra el Findent. L'Igualada va superar el Sant Cugat. I per últim, el Castelldefels va guanyar en contundència el Club Bàsquet Roser, proper rival de l'Hospi. La classificació liderada pel Mollerussa i per l'Hospi. Ja només tenim dos co-líders, Mollerussa i Hospi, 13 victòries i 2 derrotes. Amb 12-3, el perseguidor, el Club Bàsquet Tarragona, 10-5 per Igualada i Castelldefels, 7 victòries i 8 derrotes per Calvià i Club Bàsquet Valls, 6-9 per Sant Cugat, Barbastro i Club Bàsquet Roser, 5-10 per Sarreal, zona d'ascens per Samarina, Ciutat d'Inca, 4-11, el mateix registre que Boet Mataró, i últim classificat, al Findent, 2 victòries, 13 derrotes. I va ser un partit espectacular entre l'Hospi i el Tarragona, dos autèntics equipassos que volen l'ascens a segona FEB, amb un ambient brutal també, Enric, molts ingredients per veure un partit de bàsquet molt xulo que vam veure aquest dissabte a Hospi Tarragona.
I emocionant, perquè el primer parcial el tanca 21-17 l'equip d'Òscar Navarro i a partir d'aquell moment tots els quarts empatats, 23-23 el segon, 19-19 el tercer i 19-19 el definitiu. O sigui que imagineu-vos com d'iguals estaven els dos equips. I és que ja us ho dèiem l'altre dia, en atac només hi havia 9 punts de diferència a aquestes altures de campionat. En quant a punts en contra, només hi havia 6 punts de diferència. Eren el primer contra el tercer, 12 victòries, 2 derrotes per cada un. Tot i amb això, el Sant Dalt Hospitalet va arribar a tenir 10 punts de màxima avantatge. I té mèrit la cosa, perquè, i no és un retret, però el dissabte no vam comptar amb el concurs del Regi Miller català. El Màxim Esteban es va quedar inèdit en quant a anotació, amb 0 punts. I, a més, una altra dada negativa, i és que en punts en contraatac el CB l'Hospitalet no va poder sumar ni un sol punt. I mira que el CB Tarragona va perdre fins a 17 pilotes, però no hi va haver-hi manera. I a sobre, per acabar-ho de manir, a la pintura qui va dominar va ser l'equip visitant. 28 punts a la zona pels tarragonins per només 14 del CB l'Hospitalet. I és que no hem d'oblidar que dissabte Derek Kramer no va jugar ni un sol segon i l'Àngelo Alexandre només va sumar 4 punts, i tampoc és un retret. L'equip tarragoní va donar guerra, i tant, amb 4 jugadors amb 10 punts o més. 11 en va anotar Sadaidrin Hall, el nord-americà. 14 més el vell conegut Adrià Duc, amb el 8 a l'esquena. El veureu una vegada i una altra. El Daniel Fernández, el millor, sense cap mena de dubte, de l'equip visitant. El 10 del CB Tarragona va acabar amb 15 punts, amb un 7 de 7 en el tir lliure, sumant, a més, 6 rebots amb un 21 de valoració. El Marc Buscail se'l va poder frenar en atac, és cert, tenia 12 punts de mitjana, però els 7 rebots que va capturar, això ja no li treu ningú. I el millor també de l'equip visitant, David Lores, amb 16 punts, va estar impecable. 52% en el tir de 2 per l'equip del Serrallo, tot i que en el triple van estar més erràtics, un 26% de notació. Per contra, el CB l'Hospitalet en el tir de 2 va estar pitjor, 35% d'efectivitat, però dels 25 triples que va intentar en va sumar 11, per tant un 44% de mitjana. I la millor notícia, en el tir lliure, 32 intents per 27 que van anar dintre, un 84% en un dia tan important. La zona, repeteixo, la van dominar els tarragonins, amb 41 rebots per només 33 del CB l'Hospitalet. Però què més dona quan al davant tens un David Font que torna a estar en dinàmica, 17 punts anotats, amb un Nil Bagués impressionant, 23 punts amb un 13 de 13 en el tir lliure, provocant 11 faltes, és un especialista i dissabte ho va tornar a demostrar. L'Àngelo Gouveia, Alexandre, és cert, va quedar-se en només 4 punts, però va capturar 9 rebots i va posar 3 taps. I finalment, el Gerard Sevillano, que en un dia com dissabte, en què es va quedar amb un 1 de 7 en el tir de 2, acaba sumant 17 punts, 4 rebots i dona 4 assistències. Victòria treballada, victòria patida, però victòria importantíssima per deixar ara despenjat. En un partit, el CB Tarragona es queden els d'Òscar Navarro al capdavant de la classificació juntament amb el Pujol Mollerussa.
La llàstima és que el partit d'anada el Tarragona havia guanyat de 8 punts, l'Hospi volia recuperar aquest avaraix, no ho va aconseguir. Per tant, en cas d'empat, en cas de, hipotèticament, si la classificació acabés amb empat entre Tarragona i Hospi, serien els tarragonins qui estarien per davant. No es va poder recuperar aquest bàsquet avaraix, però igualment la victòria segurament el més important del dia. I quin ambient també, el Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja, Enric. Pràcticament et vaig veure a lo lejos, com es diu, perquè hi havia molta gent al centre.
Vaig estar comptant les butaques buides i només n'hi havia 3. O sigui que realment l'aportació del públic va ser molt generosa, va ser molt important i, com sempre diem, el jugador número 13, doncs, que es va fer sentir i va torpedinar l'equip que veiem de blau tot el que va poder.
Doncs una victòria molt, molt important del Club Bàsquet l'Hospitalet, del Sandà CB l'Hospitalet, que necessitava aquest triomf per, sobretot, entre cometes, deixar enrere a un rival directe. Encara de venir Mollerussa al centre, per tant, doncs veurem si el conjunt de Òscar Navarro doncs no falla, és fiable i acaba guanyant aquesta lliga, que no significaria l'ascens, hauria de fer encara play-off, però evidentment seria un pas molt important. Anem a sentir què ens deia l'Òscar Navarro i també Toni Larramona, els tècnics d'Ospi i Tarragona.
Estic molt content perquè crec que hem fet un partit molt seriós, amb l'ofici, davant d'un equip molt difícil per nosaltres, molt físic, està molt ben treballat. Crec que és molt important no fallar partits que no toquin. De moment som dels únics dels tres de dalt que no hem perdut partits que no tocaven. Els hem pogut perdre. Crec que l'equip és molt conscient de la importància de donar-li el valor a cada setmana. Bueno, crec que tot apunta que ens ho jugarem amb els tres, però bueno, ja veurem.
Òbviament és un partit que fa moltes ganes, veníem d'una bona dinàmica. Crec que som un equip que estem treballant molt bé. Sabíem que jugàvem contra un equip, bueno, un dels favorits a l'ascens, està clar, per plantilla i per tot. Era un partit que sabíem que seria ajustat i que dependria molt de l'encert. Nosaltres estic content de l'esforç del meu equip, però tinc molt clar que no hem sigut nosaltres, hem pres molt males decisions, hem jugat poc compartint la pilota i això ens ha penalitzat molt.
I el millor jugador del Sant Andreu de l'Hospitalet, qui va ser per Enric Bonet?
Tornem a assaborir-ho. 23 punts amb un 13 de 13 des dels 4-60. Va provocar 11 faltes, 33 crèdits de valoració per Nil Baqués.
Saps què em passa amb el Nil Baqués? Que jo moltes vegades veig els partits i no em fa la sensació de fer aquestes xifres. És a dir, jo l'altre dia estava veient el partit i deia David Font estava jugant molt bé, Gerard Sevillano per descomptat, Màxim no estava en el seu dia, Angelot potser tampoc, però en cap cas vaig dir mira el Nil Baqués que bon partit. Després miro les estadístiques i dic, ahí va, 33 de valoració.
És subtil, el
Nil. És subtil, és discreto.
Sap fer les coses.
Així, a la calladito. És increïble, Nil Baqués, de veritat, t'ho dic. M'ha passat més vegades amb Nil Baqués. És un jugador que em té una mica enamorat per això, perquè no ho sembla, però al final sempre fa uns números brutals, l'11 del Club Bàsquet L'Hospitalet. Canviem d'equip, anem a parlar del Tecla, que evidentment tira un partit molt complicat i no va ser capaç de treure-ho. Anem a repassar els resultats d'aquest grup CB de la tercera FEB. Resultats que comencem amb la victòria del Prat a la pista del CSS, 80-95. El Cornellà va guanyar 65-69 a camp del quart. El Mollet va superar l'Esparreguera. La Muela, compten, la Muela que estan guanyant partits i és un dels rivals directes del Tecla, va superar 68-74 al quart de Huerva. El Vic, proper rival del Tecla, va guanyar el Granollers. El Navàs va superar el Club Bàsquet Andratx i, per últim, el partit que ens interessa, Les Castell 95, Sant Andreu Troclima Bàsquet Club Tecla Sala 59. La classificació liderada una setmana més pel Club Bàsquet Prat, 14 victòries i una derrota, 12-3 pel Navàs, amb 11 victòries i 4 derrotes Club Bàsquet Vic i Es Castell, 10-5 per Mollet, 9-6 pel CC, amb 7 victòries i 8 derrotes dos equips, Granollers i Club Bàsquet Cornellà, amb 6-9 Esparreguera i Quarte de Huerva, 5-10 fora del descens, Sant Andreu Troclima Bàsquet Club Tecla Sala, 4-11 per La Muela, 2-13 per Andrats i últim classificat CB Quart amb 1 victòria i 14 derrotes. I el Tecla, que tenen, com dèiem, un partit molt complicat, a més, amb la baixa de Pau González, que no va poder ni no podrà durant les pròximes setmanes estar amb el Tecla Sala, molt complicat davant del Santintina CB Es Castell, Enric.
I malgrat tot, a la mitja part estava dintre el partit l'equip de Cristian Gómez, perquè el marcador era de 43-36, però el tercer quart va ser horrible. 31 punts encaixats per només 15 anotats i a sobre encara va faltar el darrer quart, on el Tecla Sala va encaixar 21 punts més i només en va anotar 8. I és que el Setintina Es Castell va tenir el dia cara a cistella, 56% pràcticament en el tir de dos i a sobre dels 30 triples que intenta n'anota 15, és a dir, un 50% d'efectivitat. La zona, la lluita sota els taulers, la va dominar també l'equip local, 42 rebots per 36 del Tecla Sala i fins a 26 assistències es van repartir els de les Illes. El crèdit de valoració ho diu tot, 129 de valoració pel Setintina Es Castell per només 40 pel Tecla Sala. Un Tecla Sala que es va quedar amb un 37% en el tir de dos, 23% en el triple, que a sobre va fallar 8 tirs lliures i, com dic, en el rebot va estar per sota del Setintina Es Castell. Tot i amb això, bon partit del Rubén Fernández, amb 13 punts anotats, I després hi ha 8 punts per l'Edu Martín, que és el segon màxim anotador, per tant, va faltar pólvora. Després sí que és cert que es van repartir l'anotació Raúl Palomares, Vanilson Silva, el Marc García, tots ells amb 7 punts, però evidentment era massa poca resposta contra un Setintines Castell que ja a l'anada havia doblegat el Tecla Sala i que el partit de tornada no va donar opció alguna. Bàsicament, l'equip de Maó va guanyar per dos jugadors, malgrat tot. Bé, tres, perquè Sergi Llofriu va acabar amb 16 punts, el dorsal número 1, però evidentment el pes ofensiu el va portar el número 18, Volodymyr Markovetsky, i el número 22, el Javi Hernández. 22 punts per Markovetsky, 23 més per el Javi Hernández. I posats a triar alguna cosa positiva, perquè de negatives en tenim moltes, com per exemple que el més menys del Tecla Sala en tots els jugadors és negatiu o neutre, no n'hi ha ni un que tingui el més menys positiu. Posats a trobar bones notícies és el fet de que en punts en segona oportunitat fins a 11 punts va anotar el Tecla Sala per només 4 del CB Es Castell, prova de que els 17 rebots en atac de l'equip del Cristian Gómez doncs es van lluitar i van donar petroli, però evidentment massa poca resposta en un partit que se li va fer llarguíssim al Tecla Sala en aquesta segona meitat.
Ho comentaves, no? Markovetsky, un jugador que ha arribat aquesta mateixa setmana a Es Castell, ja podria haver debutat en un altre moment, perquè és un jugador, sens dubte, que pot marcar el futur del conjunt de l'hospitalenc Raúl Jodra, que sempre ens agrada dir que el conjunt de l'Es Castell l'entrena un home d'aquesta ciutat, un home de l'Hospitalet, Raúl Jodra, el que evidentment, doncs, un cop ja ha superat el partit contra el Tecla, li desitgem tota la sort del món, i a més amb aquest Markovetsky, que sembla que serà, sens dubte, un dels equips que podrà optar per l'ascens. Deixa'm explicar de Pau González, Enric, perquè al final Pau va tenir una lesió la setmana passada i fetes les proves doncs estarà diverses setmanes, estarà fins i tot es podria perdre tota la temporada al base del Sant Andreu Trucking Basket Club Tecla Sala, un home molt important pel conjunt de Cristian Gómez i que, evidentment, sense ell, doncs, la cosa es complica pel Tecla, tot i que el que ha de seguir el Tecla és la primera part contra l'Es Castell, la qual va demostrar que, malgrat tot, sempre és capaç de ser competitiu, sempre és capaç d'agarrar-se als partits i doncs, seguirà, sens dubte així, un Tecla que té encara molts partits de la seva lliga i que evidentment doncs, s'ha de sumar i que continua, no ho oblidem mai, continua fora del descens, unes posicions que mai ha trepitjat el Tecla de Cristian Gómez aquesta temporada, sempre ha estat fora del descens. Millor jugador del Sant Andreu Trucking Basket Club Tecla Sala, Enric.
Doncs amb aquests 10 crèdits de valoració per l'Edu Martín amb 8 punts, 5 rebots, com dic, en el més menys va estar terrorífic l'equip del Cristian Gómez, però sempre n'hi ha algun que se salva una mica de la quema, per dir-ho d'alguna manera, però molt, molt insuficient, per desgràcia.
Un altre home també important, Edu Martín, igual que Nil Baqués, doncs un home també que sempre fa bons números, sempre és molt regular el jugador del Tecla, un dels veterans del Tecla. Anem a veure com tenim la classificació d'aquest millor jugador dels equips hospitalencs de tercera FEP, amb Gerard Sevillano amb 7 punts, Mac Fontanal amb 6 i la resta de jugadors amb aquesta classificació, amb aquest rànquing dels millors jugadors hospitalencs o dels clubs hospitalencs d'aquesta tercera FEP. I ens falta repassar els propers rivals, Enric. El Tecla jugarà a casa, rebrà el Vic, complicat pel conjunt de Cristian Gómez, i l'Hospi, que viatjarà no molt lluny, al camp del Roser. Comencem pel que juga a casa, comencem pel Tecla, que, insistim, rep un coco, rep el Vic.
I gran, un coco dels grossos. Tercer classificat ara mateix per l'equip d'Osona, amb 11 victòries, 4 derrotes, amb jugadors a tenir en compte. Cas d'Arthur Simón, 17 punts de mitjana amb 11 rebots. Curiosament, encara no ha posat cap tap en tota la temporada. Espero que el diumenge no ho faci el poliesportiu Marcelí Maneja. Un jugador molt polivalent, quan surt a la línia el 6-75 té un 39% d'efectivitat. Un jugador, Simón, que se'n va fins als 21 crèdits de valoració per partit. Ali Lahai, 11 punts, 6 rebots, 3 assistències. Un jugador molt difícil de frenar perquè té quasi un 60% en el tir de 2. A sobre provoca faltes, fins a 5 per partit. Una altra amenaça, Ferran Pallarès, 43%, ni més ni menys, des del triple. Marc Cruz, empatat amb Lahai com a màxim assistent. Un vell conegut, Guillem Sabatés, encara no ha debutat amb el Club Bàsquet Vic. No sé si ho podria fer aquest diumenge al poliesportiu Marcelí Maneja. I un altre vell conegut, Edi Sims, el coneixem del CB Navàs, també del CB Salou, recentment fitxat, tot just ha jugat dos partits, amb unes mitjanes d'11 punts per partit ara mateix.
I el Roser, l'Ospi viatjarà, agafarà el metro per anar al camp del Roser. Què esperem d'aquest partit entre el Roser i el CB Hospitalet?
No sé si aquest partit el podrà veure l'Alfonso, el nostre president, que el tenim de baixa ara mateix. El Club Bàsquet Roser, 10è classificat, amb 6 victòries, 9 derrotes. No es pot refiar perquè té l'amenaça ben a la vora. Pablo Santiago, segurament l'amenaça més important de l'equip del Fort Pienc, amb 12 punts per partit, un home que se'n va fins al 57% en el tir de dos i que un de cada tres triples que intenta van a dintre. Suma més 4 rebots per partit amb un 12 de valoració de mitjana. Adrià Cortegano, 12 punts per partit, 4 rebots, 3 assistències, un jugador que també recupera pilotes fins a 2, 4 temporades porta ja Cortegano al Club Bàsquet Roser. Miquel Puig, 10 punts de mitjana amb 3 rebots. Albert Montalvo, un altre dels perills, un home que ha estat sempre defensant les samarretes del Roser i del CC, màxim rebotejador de l'equip local el dissabte que ve, amb 7 rebots per partit, sumant a més 8 punts, sap quan doblar la bola, recupera pilotes, se'n va fins als 12 crèdits de valoració. I bon canell, el que té Pau Marrón, 58% en el tir de dos, un jugador que se'n va fins als 9 punts i 4 rebots per partit.
I l'hospitalenc Raúl Verano, que també sempre ens agrada dir la gent de ciutat, i evidentment també saludem d'aquí a l'Alfonso, que Alfonso García, president de l'Hospi, que està petita intervenció, però segur que de seguida el tenim donant guerra, com sempre, al president del Club Bàsquet l'Hospitalet. Deixa'm parlar una miqueta de bàsquet en cadira de rodes, i ara seguim amb tu, però anem a parlar del SEM l'Hospitalet, que va jugar a casa aquest cap de setmana, malauradament en derrota. Va caure el conjunt de Roger Gisbert contra el Ferrol, en un partit molt igualat. De fet, 52-55 va ser el resultat final. Primera part de domini del SEM l'Hospitalet, semblava que podia sumar la tercera victòria al conjunt hospitalenc, però a partir sobretot del últim quart va ser quan va estar millor el conjunt gallec, el Ferrol, i va provocar doncs, que aquesta cinquena derrota de la temporada del SEM l'Hospitalet. Hem de recordar que és una categoria nova pel SEM l'Hospitalet, aquesta primera divisió, segona màxima categoria del món del bàsquet en cadira de rodes, que estan ara mateix fora del descens, que ho estan fent molt bé el conjunt de Roger Gisbert, que està competint quasi tots els partits, i malauradament aquesta setmana no va poder sumar la victòria, no va poder sumar el tercer triomf, però es queda amb aquest balanç de 2-5, encara fora del descens el conjunt de Roger Gisbert després d'aquest 52-55 davant del Ferrol.
Ara fotut perquè hem perdut el partit, però bueno, hem jugat bastant bé, teníem una baixa molt important per nosaltres, però no s'ha notat massa, l'equip de Ferrol s'havia reforçat ara en el peron de les festes i encara així hem estat a sobre tot el partit, la primera part hem anat millors guanyant, i al final la segona part ha vingut una miqueta de pajara que se'ns ha anat, hem anat a remuntar però hem arribat tard.
Ha sigut un partit complicat des del primer minut, però sí que és el que tu has dit, que hem començat molt bé, però hem afluixat la segona part. És un equip fort, tenen jugadors internacionals i jo crec que hem fet un partit de tu a tu i que és el que parlàvem amb l'entrenador, que no és un partit de la nostra lliga entre cometes, el partit de la setmana que ve contra Elche és un partit que sí que tenim que guanyar per almenys mantenir la permanència.
Doncs l'enriquiment aquesta setmana, recordem que l'enriquiment són coses positives, No facis enriquiment de rodalies, Enric. Enriquiment, a qui li dediques?
Doncs començo amb una mala notícia. Vaja. I és que de tots els paperots que tinc aquí, i ara no me'n recordo si va ser avui o demà, que fa 6 anys ja que Kobe Bryant i no sé quantes avui persones més ens van deixar. O sigui que... I una altra mala notícia, tot i que aquesta és molt més... L'Espanyol Joventut, que ahir ens va perdre davant del Badruna Gràcia, tot i el molt bon partit de l'Ània Koulibaly, 18 punts i 12 rebots. O sigui que segueix la lluita. L'enriquiment pròpiament dit. Si ara us dic que d'aquí uns dies hi haurà un Real Madrid Atlético de Madrid, totes, totes segur que esteu pensant en un esport que no és el bàsquet. Però quan alguns érem joves, això no era així. De fet, l'Atlético de Madrid va arribar a estar a la Lliga ACB amb una fusió amb el Collado Villalba, i no tenia mal equip, l'equip Matalasser, perquè un dels fitxatges va ser un gran jugador, com va ser Walter Berry, número 14 en el draft de l'any 86 a la NBA, per Portland. Va jugar sobretot amb San Antonio i amb els Nets de New Jersey, amb molt bons números, 14 punts i 5 rebots per partit. El problema va ser que no es va entendre mai amb els seus entrenadors, va venir a Europa, a la Lega, i a la 90-91 és quan el fitxa l'Atlètic de Madrid. Va acabar amb 33 punts de mitjana per partit, sent, evidentment, el màxim anotador aquella temporada. I d'allà se'n va anar, i ara ve el millor, a Grècia, amb l'Aris de Salònica, amb l'Olympiakos, amb el PAOK Salònica, amb el Makedonikos. Va guanyar la Lliga, va guanyar la Copa, també va guanyar la Recopa, un jugador estel·lar, de fet, des de fa 3 anys que està al Saló de la Fama de l'equip del país helènic. O sigui que, ja ho sabeu, Walter Berry, un jugador molt a molt a tenir en compte.
Al control tècnic tenim un Matalasser.
Doncs felicitats a tots per haver tingut tants bons jugadors i d'altres que ja anirem parlant.
Vinga, deixem l'enriquiment, deixem el món del bàsquet, fem una petita pausa. Gràcies, Enric, i bona tarda. I tornem de seguida amb més esport. Doncs comencem el bloc poliesportiu parlant del Club Tenis Taral Hospitalet i de que ara mateix continua fora del descens quan ha acabat la primera volta. Anem a repassar els resultats i la classificació. Resultats d'aquesta jornada 11 del Club Tenis Taral Hospitalet. Les Borges va guanyar 4-2 a l'Atlético San Sebastián, 4-0 va superar l'Alacant a l'Olot, 1-4 va ser capaç de guanyar l'Irún a l'Escala. El resultat que més ens interessa, Burgos 2, Club Tenis Taral Hospitalet 4, va guanyar també com a visitant a Arteal Santiago davant l'Alzira i, per últim, el Cajasur, que es va imposar al Pontevedra 1-4. La classificació liderada pel Cajasur, 20 punts. Per tant, ara mateix amb molta diferència sobre els grups de perseguidors, que són Santiago, Alacant, Olot i Irún, amb 14 punts. Amb 13, les Borges i Pontevedra, amb 8è classificat el Club Tenis Taral Hospitalet, 9 punts, amb 8 Alzira, amb 7 Atlético San Sebastián, l'Escala en té 6, i per tant és l'equip que ara marcaria el descens, amb 3 punts menys que l'Hospi, i Burgos, últim classificat, encara sense puntuar. I Burgos va ser precisament el rival del Club Tenis Taral Hospitalet. Era molt important guanyar pel conjunt d'Òscar Gallego i d'aquesta forma, diguem-ne, entre cometes, eliminar el Burgos com a un dels rivals en aquesta lluita pel descens, perquè ara el Burgos, evidentment, queda molt tocat després de no haver estat capaç de guanyar cap punt en aquesta primera volta del campionat. Sí que té un jugador, el Burgos, Borna Petek, de molta qualitat, que va guanyar, de fet, els 2 punts en aquest duel contra el Club Tenis Taral Hospitalet, contra Norbert Tauler i Konstantin Txernov, però els altres 4 van caure pel conjunt d'Òscar Gallego, Konstantin Txernov contra David Barriuso, Carl Mikael Martín contra Aitor Colina, Norbert Tauler contra Aitor Colina un altre cop, i Carl Mikael Martín, que va també superar a David Barroso. Amb aquests 4 punts, el Club Tenis Taral Hospitalet va sumar els 4 necessaris per sumar la victòria, 2-4, importantíssim triomf del conjunt d'Òscar Gallego. I qui no està tenint un inici de temporada segurament com esperava és l'Hospitalet Pioners, un conjunt que ara mateix encara no coneix la victòria. Anem a repassar molt ràpidament resultats i classificació de l'Hospitalet Pioners. Amb aquests dos resultats, el Badalona 46, Badalona Dracs 46, l'Hospitalet Pioners 7, derrota contundent del conjunt de Víctor Martín, i Mallorca Voltors 12, Terrassarrets 17. Va guanyar el conjunt dels Terrassarrets a domicili a Balears. La classificació doncs, queda liderada pels Badalona Dracs, amb 2 partits, 2 victòries pel conjunt favorit d'aquesta conferència est de la Lliga Nacional de Futbol Americà, amb una victòria i cap derrota encara, València Firebats i Terrassarrets, i els dos equips que encara no han guanyat i acumulen 2 derrotes, l'Hospitalet Pioners i Mallorca Voltors. I veiem imatges ja d'aquesta derrota de l'Hospitalet Pioners, que va tornar a jugar sota la pluja, i això és evident que està perjudicant en el sentit de que no està adaptant-se a aquest tipus de joc al conjunt de Víctor Martín i també és evident que Badalona Drac segurament ara mateix és superior a l'Hospitalet Pioners i es va notar sobre el terreny de joc, sobre Montigalà, 46-7 va ser el resultat final i sí que hem de, com a mínim, celebrar que ja tenim el primer touchdown de l'Hospitalet Pioners, va ser d'Agustín Doello, que va ser el jugador que va aconseguir aquest touchdown, amb passada de Braxton Hughes i Ángel Miralles doncs, va aconseguir després l'extra point que fan els 7 punts que va aconseguir l'Hospitalet Pioners a camp de la Badalona Drac. Però, com dèiem, no està sent segurament l'inici de temporada que esperava el conjunt de Víctor Martín.
Es verdad que no hemos sabido ajustarnos un poco a las circunstancias de iniciales del partido con tanta agua y tanta lluvia y bueno, Drax, obviamente el resultado es claro y ha sido bastante mejor que nosotros hoy, pero bueno, no nos rendimos, seguiremos compitiendo y al final estamos intentando mejorar, es un proyecto nuevo y bueno, llevamos dos partidos que no hemos conseguido los resultados que buscábamos, pero bueno, seguiremos intentándolo.
I en canvi sí, va guanyar l'Hospitalet Pioners, en aquest cas de la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà. Va guanyar el conjunt d'Albert Alonso 12-8 a Zaragoza Hurricanes. Per tant, sí que va començar amb victòria, jornada 2. La primera jornada l'Hospitalet Pioners va descansar. Ara, doncs, a la primera jornada que va jugar el conjunt hospitalenc, doncs, va aconseguir aquesta victòria, que va començar perdent. Estava perdent 0-8 l'Hospitalet Pioners a la primera part, però la segona part va aconseguir remuntar-ho amb dos touchdowns d'Anna Fernández i de Victoria Valverde. Les claus, doncs, d'aquesta victòria, d'aquest primer triomf de l'Hospitalet Pioners femení en aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà. Insistim, segona jornada, primer partit de l'Hospitalet Pioners, primera victòria, per tant, s'ha de celebrar l'inici de Lliga del conjunt de l'Hospitalet Pioners de la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà.
Un partit complicat, ens ha costat arrencar una mica l'atac la primera part, però bé, hem ajustat i al final doncs, ha estat un partit competit, però bueno, ens l'hem emportat, que era important. Clau ha estat poder, que hem corregut molt bé la pilota, l'atac, hem pogut moure les cadenes. A la primera part hem començat alguna errada que no ens ha permès anotar, però a la segona part hem millorat i ens ha portat a les dues anotacions, que és el que ens ha donat la victòria.
Pues la verdad es que ha sido un partido bastante difícil, muy luchado por ambas partes de ambos equipos, pero la verdad es que no hemos parado de tirar, ni de tirar, ni de tirar, y hemos intentado sacar todo lo que llevamos trabajando desde septiembre juntas.
I acabem el bloc poliesportiu amb el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet i la seva victòria 3-0 davant del Club Voleibol Saire. Important, el triomf del conjunt de Fabio Tamborini, que doncs, havia començat la Lliga amb expectatives, segurament, d'intentar estar a la part alta, no ho està aconseguint, però sí que és veritat que amb aquesta victòria el que sí que, diguem-ne, deixa fora de perill és l'opció de descens. 18 punts té ara mateix el Bioca, Grup Immobiliari, Club Esportiu Voleibol Hospitalet, el descens el marcaria el Sant Roque amb 8 punts, per tant, doncs, a priori, no hauria de patir el conjunt de Fabio Tamborini, que de fet, fins i tot, poder intentar doncs, guanyar algun partit més per intentar escalar posicions. És complicat que arribi al play-off d'ascens, però sí que com a mínim podria intentar escalar alguna posició. Contra el Saire, doncs, victòria contundent, 3-0, 25-14 al primer set, 25-18 al segon set, 25-16 al tercer. Finalment, 3-0, 3 punts importants pel conjunt de Fabio Tamborini, pel Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet.
Jugamos contra la última, pero el focus principal es que debemos jugar con ganas, hacemos menos errores. Vamos a probar a estar en la parte más arriba de la tabla. Este partido es importante para entender dónde se vamos a posicionar.
Bueno, primero trabajar las bolas, ya que era un equipo que ha defendido bastante. Y segundo, intentar terminar los puntos y sacar bien.
I com dèiem al principi del programa, avui volem dedicar l'entrevista a un dels clubs de referència de la ciutat, i ja no només de la ciutat, perquè segurament també és un dels referents a nivell estatal. Estem parlant del Club Gimnàstica Artística L'Hospitalet. I volem saludar primer a la banda, diguem-ne, més tècnica, Xènia Alcauza, l'entrenadora. Nani, que no sé si ets entrenadora, tu ets una mica tot, el Club Gimnàstica Artística L'Hospitalet. Nani Gordillo, també. Bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé.
I també a dues de les seves gimnastes, a Elisa Pérez i a Nerea Sampietro. Què tal, noies? Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem per la Nani. com dèiem, perquè jo crec que al final quan la gent pensa en la gimnàstica artística una mica et posa la teva cara, perquè al final portes tota la vida dedicada o molt de temps amb aquest club. I un club que està ara mateix, Nani, jo crec que en un dels seus millors moments de la història, segurament. 2025 va ser segurament un dels millors anys, 2026 pinta que també ho serà. Bé, insisteixo, crec que esteu en un dels millors moments.
Bueno, la verdad es que hemos hecho una temporada verdaderamente buena a nivel competitivo, tanto estatal como internacionalmente. Y sí, me encantaría poder seguir en esta línea, ¿no? Nuestro objetivo sigue siendo siempre el mismo, trabajar y ir pasando temporada y intentando evitar las lesiones, que es lo único que pedimos siempre, ¿sabes?
Sí que és veritat que hi ha moltes més coses, no, en un club, però sí que, clar, nosaltres moltes vegades ens fixem en els resultats, és normal, i hi ha una dada que jo crec que és molt, molt, molt important, que l'any passat va haver-hi 4 gimnastes del Club Gimnàstic Artístic de l'Hospitalet que van anar a un campionat del món.
Sí.
Una en absolut, 3 júniors, si no m'equivoco, però en qualsevol cas, 4 gimnastes.
Sí,
o 4 esportistes anant a un campionat del món són paraules molt grans.
Bueno, la verdad que ya simplemente, como tú dices, un campeonato del mundo es realmente algo que cualquiera de las gimnastas las que tenemos es, creo que es el sueño de ellas, hacer ya un europeo mundial como en unos juegos. Sí, yo creo que al menos, yo no recuerdo desde luego nuestro club, pero me atrevería a decir que creo que somos el primer club que en una temporada han ido 4 gimnastas a un campeonato del mundo.
I en un esport xenyà com la gimnàstica artística, que no és que sigui un esport fàcil ni poc practicat ni molt menys, no?
La verdad es que es un deporte muy sacrificado, ya lo hemos podido hablar antes. Tenemos niñas que vienen desde muy lejos, son muchas horas que dedicas para al final estar un minuto y medio encima del aparato. Y es lo que hablaba, estábamos muy contentas a nivel de logros y resultados, pero sobre todo también del equipo que hay, de los valores que están inculcando a las niñas y un poco que es el objetivo que tenemos, seguir en esta línea de tener resultados, pero también un poco pues tener las niñas, el tema de disciplina, los horarios, que sigan con su rutina de estudios, que hagan todo el esfuerzo, pues que valga un poco la pena y que tengas recompensa de decir, vale, merece la pena todo lo que estamos haciendo.
Has dit una de les claus, no? Perquè abans de començar aquesta entrevista ja em deia, bueno, és que hem d'anar a entrenar ara, clar, heu fet aquest foradet per fer l'entrevista, després aneu a entrenar, després també hauran d'estudiar, evidentment. Hi ha moltes, moltes, moltes coses, i gestionar tot això deu ser complicat. Tu com a entrenadora del club ho deus patir també, no?
Es difícil porque al final son niñas que van muy apretadas de agenda, pero siempre digo, ser un deportista de alto rendimiento, al final la disciplina sale solo. Tú piensas que ellas son las primeras que quieren estar en entrenamiento y no faltar, y ellas mismas se organizan para poder estudiar, tener sus horarios de pues, estar al colegio, salir corriendo para comer, merendar, ir al gimnasio. Ellas mismas se autoorganizan porque saben que si no, no tienen tiempo. Entonces, la misma disciplina les hace ser niñas súper, súper organizadas.
Deixa'm confirmar el que m'està dient amb Annalisa i amb Nerea. Annalisa, començo amb tu, perquè tu ets una de les que hem dit abans que vas anar al Mundial, en aquest cas al Mundial Júnior, a Manila, a la capital de Filipines. Quina experiència per tu, no? Com va ser? Com et vas sentir?
Fue una experiencia muy buena, porque aparte de que representé a mi país, pude ver la gimnasia desde otra perspectiva y pude aprender muchísimo y representar a mi país es lo mejor que me ha pasado de momento.
República Dominicana, que comentes del teu país, perquè a més vas ser la primera gimnasta del teu país, de República Dominicana, que va anar a un Mundial Júnior. Per tant, sí. Ja no només que l'experiència que vas viure, sinó que el teu nom ja queda a la història, no?, de la República Dominicana.
Sí.
Com ho vas valorar? Com et vas sentir? Crec que també va venir a veure't el president de la federació. Bé, tot això, com ho vas sentir?
A ver, pues, superbien, porque sentir que tienes el apoyo de tu presidente es mucho mejor. Saber que confían en ti, pues, está superbien.
Nerea, tu no vens de la República Dominicana, vens una mica més a prop, però en qualsevol cas també, evidentment, estàs al màxim nivell. Com va anar la temporada passada? Què esperes d'aquesta temporada, Nerea? Què t'agradaria aconseguir?
Pues esta temporada es mi primer año de junior y estoy trabajando mucho para meterme dentro de esta categoría e intentar sacar todo lo mejor que pueda. Y respecto a la temporada pasada, mi equipo y yo quedamos primeras de España, que fue una cosa que yo no me la esperaba tampoco, porque llevaba bastante tiempo sin competir, porque tuve un parón, pero después vine al club y retomé toda la ilusión y todo lo que tenía por la gimnasia, y la verdad es que la temporada pasada sacamos resultados muy buenos.
M'agrada perquè has parlat del teu equip que heu quedat campions d'Espanya i no has dit que tu vas quedar plata en paral·leles. Has posat per davant l'equip i no has dit que tu mateix també vas quedar plata, que també està bé, ho has de dir.
Ja, la plata en paral·leles és una cosa que no m'esperava i bueno, me sentí muy agradecida de tenerla porque había trabajado muy duro en ese aparato.
I fa poques setmanes vas anar al Car de Sant Cugat també, suposo que per encara donar més de tu, no? Què tal l'experiència també d'anar al Car de Sant Cugat, que suposo que és un lloc on busca l'excel·lència, no, també?
Superbien. Fue una experiencia muy buena y me lo pasé muy bien con todas mis compañeras y probé muchas cosas nuevas y la verdad es que haber estado convocada, la verdad es que es un orgullo para mí.
¿Y tú qué quieres hacer aquesta temporada? ¿Qué te agradaría aconseguir? Ya l'any passat vas anar al Mundial Júnior, no sé aquest any si tens alguna competició entre sella i sella que vulguis
pues, anar. Yo quiero seguir trabajando mucho más de lo que he trabajado para poder conseguir muchas más cosas y a ver si alguna Copa del Mundo puedo ir, pero tengo que seguir trabajando más.
I aprofitant que deia abans la Xena, també us ho vull preguntar, no? Perquè al final ho ha comentat, no? Al final vosaltres dos sou molt joves, com moltes de les vostres companyes. Com compagineu el fet d'entrenar a alt nivell a un esport tan complicat com la gimnàstica amb tenir una vida normal, no? D'anar a l'institut, d'haver d'estudiar, com compagineu? Us pregunto a les dues. Vinga, Nerea, tu com ho fas? Com aconsegueixes? Què és el que més et costa de tota aquesta vida?
Los estudios es una cosa que tienes que tener... O sea, tienes que estar atenta y todo en clase, porque a la mínima que te despistes, si entrenas y estudias y tal, y no prestas atención, pues al final... Paga factura.
¿Y tú cómo aconsegueixes?
Pues lo que ha dicho Nerea, pues lo mismo. Tengo que estar muy atenta en clase para luego tener menos faena en casa. Así que estar atenta, hacer todo lo que pueda en clase y ya luego en casa lo que queda. Y estudiar.
Es así, ¿no?
Uh-huh. Es así.
Es así, sí.
Se comporta bien, lleva bones notes.
Sí, correcto.
Hem parlat una mica de la seva experiència personal, però també, com deia, no? Volíem parlar també amb vosaltres de més del tema més d'entitat. No? Una altra de les coses que ha seguit molta atenció sempre és la Lliga Iberdrola. L'any passat el primer equip va quedar terceres, per tant és el tercer millor equip d'Espanya, que és una cosa que també s'ha de posar en valor, ser el tercer millor equip d'Espanya. Aquest any quin objectiu teniu, Nani, Xènia, per aquesta Lliga Iberdrola, que comença, de fet, en dos o tres setmanes, el 20 de febrer.
Sí, no?
Sí.
Quin objectiu teniu?
Bueno, pues el objetivo realmente es el estar en primera. Este año quizás tenemos un poquito más de ambición, porque realmente ir a por el podium de la final, y creo que este año tenemos un equipo muy competitivo. Y lo que siempre me encanta decir realmente con muchísimo orgullo es que nuestros dos equipos son niñas de la cantera. O sea, creo que somos el único equipo que no hemos fichado gente de fuera. O sea, para nosotros esto es un orgullo tenerlo que decir, porque, como se dice, jugamos con nuestras gimnastas. Esto para mí es muy importante.
Y con el equipo de tercera, pues es un equipo como de transición a nivel generacional, niñas pequeñas, también niñas pues un poco más mayores que están ahí, tienen sus competiciones para poder rodar y dar espacio pues a las niñas pequeñas y tener como una liga para poder ellas competir y quedarnos ahí representando tercera división. Si podemos subir a segunda, mejor, pero tener nuestra plaza para poder ir competiendo a más de lo que tenemos ya.
Jo recordo que fa anys ja es va acabar en el podi de la Lliga Iberdrola, i l'any següent crec que, clar, moltes de les gimnastes van marxar i això doncs va ser un relleu una mica obligat, no?
Sí.
Aquest any, en canvi, sí que més o menys heu mantingut gimnastes, per tant, clar, també és una bona notícia, no?, el fet que ja no només que aconsegui èxit, sinó que les gimnastes continuen confiant en vosaltres.
Sí.
La pandèmia fue muy dura para todos, pero ahora tenemos un... Considero que tenemos muy buen equipo.
Sí, tenemos dos equipos con... Muy buen. O sea, los equipos llenos de gimnastas. Al final, el tema de la Iberdrola, viajes, hoteles, convivencia, eso tira mucho.
Mucho.
Porque es donde las niñas pues, están 24-7 horas juntas y al final es todo un poco, pues se lo pasan bien, que si las comidas, cenas juntas, y para ellos es como un premio. Entonces, la Iberdrola sí que es un poco de enganche, sobre todo para las mayores, que son las que hacen la Iberdrola, de decir, oye, me preparo para la Iberdrola, porque ya que es un viaje, pues se lo pasa. Sí, sí. Es todo, el valor en general es lo que les hace engancharse.
Sí. I ja per acabar, Nani, t'ho haig de preguntar, tu, quin és el secret del Club Gimnàstic Artístic a l'Hospitalet? Perquè aquí estem parlant de tot el que heu aconseguit, de tot el que sembla que podreu aconseguir també 2026, i tu també ho deies, no? Tot això amb gent bàsicament de la casa, quin és el secret?
Pues realmente, mira, cuando no teníamos las instalaciones que tenemos ahora, la gente decía, es que el Hospitalet tiene que tener unos gimnasios y teníamos, realmente estábamos prácticamente sin aparatos. Pues yo creo que el secreto es estar con gente de la casa. Xenia hoy es mi compañera, ella ha sido mi gimnasta, y creo que el secreto es este, estar con la gente de casa, crecer con la gente de casa, hacer equipo con la gente de casa, y el trabajo, y sobre todo la confianza. Creo que el llegar a este punto es un equipo, como digo siempre, las reuniones a tres, familias, gimnasta, equipo técnico. Creo que el secreto es la familia deportiva, sinceramente. Indudablement.
Vull acabar, però clar, també quan m'has explicat les famílies, també, clar, suposo que les famílies també, que han de fer tantes coses per les nenes, també és molt important per a vosaltres. I
piensa que nosotros tenemos muchas familias de fuera, que tenemos familias que cada día es trayecto de horas. O sea, es admirable por parte de las familias.
Doncs, Xenia, Nani, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, el mateix, noies, també per acompanyar-nos, i res, estarem pendents de tot el que feu, més individualment, també més col·lectivament, però en qualsevol cas estarem pendents, com sempre, del Club Gimnàstic Artístic a l'Hospitalet. Gràcies a totes.
Gràcies, gràcies.
Doncs fins aquí el programa d'avui, tornem com sempre la setmana vinent amb més esports. Gràcies a l'equip tècnic, bona setmana i fins al proper dilluns.